Hola a tothom, moltes gràcies per ser aquí un dia més a La por com a camí. Avui em fa moltíssima il·lusió compartir aquest espai amb en Roc Casagran. Roc, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, encantat de ser aquí.
Us el presento una miqueta, encara que darrerament estàs sent molt conegut i surts per moltes bandes, Roc. En Roc Casagran és professor i escriptor, jo coneixia ja com la faceta de professor, que està professor d'un dels meus fills. Col·labora habitualment ara ja amb mitjans de comunicació, recitals de poesia, a vegades sol, a vegades acompanyat d'altres poetes, també músics. I avui conversarem sobre Somiava en una illa, una novel·la amb la qual vas guanyar el Premi Sant Jordi, que convoca Òmnium Cultural. I queda de dir que a mesura que el llegia m'anava atrapant mica en mica. I em va sorprendre ja d'entrada, no?, que Somiava en una illa és una carta que la Carla doncs escriu a la seva parella en plena crisi existencial. I ho descrius d'una manera molt natural, aquesta crisi existencial de la Carla. És una de les coses que em va atrapar. M'agradaria saber què és el que et va portar a parlar d'una crisi vital.
Jo crec que de crisis vitals, primer, bona tarda, de crisis vitals tothom n'ha viscut. En el fons és, a mesura que vas creixent, has d'anar trobant el teu lloc al món, i el món no és estable, el món van canviant coses, i en aquest cas a la protagonista doncs li passen un seguit de qüestions que fan que tot li trontolli. I crec que també és un reflex del que vivim molts i que o hem viscut o viurem, o nosaltres o gent del nostre entorn. I tenia ganes de parlar d'això, d'aquesta, en el fons, aquesta recerca de què fem aquí, no? Hi ha la pregunta aquesta de resposta impossible, des de què fem aquí, què fem al món, quina és la nostra missió en aquest món. I partint d'aquesta pregunta, i també segurament de la incomunicació, de donar-nos que som en un món ultraconnectat, l'internet fa que puguem estar connectats amb tot el món, però alhora també ple de solitud, que em sembla que són dos temes de pes en el nostre dia a dia, doncs vaig arrencar la idea d'aquesta novel·la.
D'aquesta novel·la que, tal i com tu dius, és veritat que ens porta com a lectors a reflexionar sobre el sentit de la vida. Aquesta pregunta que tu dius, bueno, és impossible? No sé si és tan impossible.
Jo crec que és impossible donar-hi una resposta que et serveixi quan ets adolescent, que et serveixi quan ets jove, que et serveixi quan ets madur. És a dir, que la resposta sovint va canviant. A mi m'agrada a vegades a l'aula preguntar a alumnes de quart d'ESO aquesta pregunta, no? Què hi feu aquí? No aquí a l'aula, sinó a la vida, no? I se't queden mirant molt sovint de, ostres, no m'ho he preguntat mai. Uh-huh. Perquè segurament és l'edat en què tu comences a preguntar. N'hi ha alguns, segurament els més madurs, que ja s'ho han començat a preguntar, i això a vegades ens fa estar malament, perquè com que la resposta sovint no és tancada, i és molt còmode el món en què les respostes són de blanc o negre, i és més incòmode i més ric també les respostes amb matisos. Uh-huh. I suposo que aquesta preocupació meva, que potser en alguns moments és fins i tot angoixant, però que suposo que ens hem d'anar fent de tant en tant, no? Per triar les nostres opcions vitals, per triar què volem fer amb la nostra vida, segurament l'objectiu, ens hauríem de preguntar què hi fem, no? Si el nostre objectiu només és fer diners, les tries que farem seran unes. Si el nostre objectiu és viure coses molt intenses, les nostres tries seran unes altres. I la Carla, en aquest cas la protagonista, també es fa aquestes preguntes.
També se les fa i en converses, diria, que amb la mare, no?
Sí. Amb la mare, amb qui inicialment no han tingut mai aquest tipus de converses profundes, sinó que més aviat han tingut converses pragmàtiques del dia a dia, de com estem, sinó de què farem.
De què farem.
I en canvi, en els darrers temps, la mare s'adona que potser és sa preguntar-nos com estem, explicar als altres com estem, com ens sentim, no? Que abans deia aquest món tan connectat d'internet, alhora és el mateix món on hi ha un munt de gent que se sent sola perquè aquestes converses profundes no troba l'espai, no. El moment per tenir-les, també per aquesta vida atrafegada que tots portem i que també és un identificador del present, del nostre present, que tinc la sensació que tots anem una mica de bòlit, i aquest anar de bòlit ens impedeix a vegades aturar-nos un moment i pensar en com estem i tenir temps per preguntar a la gent que ens estimem com estan. Com estan de veritat, no?
Així
no la pregunta de com estàs, que la resposta sempre és bé, o anar fent, perquè si responem malament ens trenca la convenció social, doncs la mare s'atreveix a obrir aquesta finestra interior i alhora li està ensenyant també a la seva filla potser una manera de comportar-se, no? Que crec que també és interessant el mestratge que fa la mare, no amb paraules, sinó amb accions. Ensenyant a com creu que hauria d'actuar la seva filla a partir de l'exemple.
I tant. Em fas pensar molt, no?, amb aquesta resposta, en com moltes vegades en l'entorn familiar parlem del que fem, parlem de com estem, però no tantes vegades compartim com ens sentim o com ens hem sentit a la feina i com a vegades posar sobre la taula pares i mares com ens sentim tal qual. Vull dir, mira, ara últimament m'estic sentint molt impotent a la feina perquè hi ha tota una sèrie de projectes que no sé com abordar, m'estan pressionant. Aquest punt d'humanitat, no?, que també ajuda els nostres fills i filles a que puguin connectar amb el seu món emocional i que tanta falta ens fa avui en dia, perquè m'has fet pensar molt l'altre dia amb una professora també de secundària. Em deia com veu els adolescents, que tu també ho deus veure a l'aula, a vegades no és que hi hagi un greu problema, però d'un malestar emocional que no està atès, que no està escoltat, que no està acompanyat, acaba convertint-se en un problema que després no es pot abordar.
Sí, perquè a més l'adolescència és una època que ja de per si és una època complicada, les vides de qualsevol persona, pels canvis que suposa. Abans dèiem, no?, que la vida no és tancada i no és estable, i l'adolescència és una època en què hi ha molts canvis vitals, no? I tenir l'oportunitat que aquestes persones amb aquesta edat tan tendra siguin capaces d'escoltar-se i de saber sovint posar paraules a aquell malestar que poden tenir, no? Penso amb el rock adolescent, i jo això ho vehiculava escrivint, era la meva sortida, doncs, de trobar moments per pensar en com estava i explicar-ho amb les meves paraules, i potser no explicar-ho directament, sinó parlar de personatges que en el fons els hi passaven coses que també m'estaven passant a mi. I jo, sense ser-ne conscient, vaig tenir la sensació que aquesta era la meva manera de vehicular aquestes inquietuds. Segurament hi ha altres adolescents que ho vehiculen a partir de la música, d'altres que ho vehiculen a partir del dibuix, però també n'hi ha molts d'altres que no tenen aquestes vies o que no les saben utilitzar. I suposo que fet aquest acompanyament, doncs, bueno, és un repte, evidentment, en el meu cas com a professor, però també els meus fills encara són petits i has de fer un altre tipus d'acompanyament, però suposo que és un repte, i és un repte engrescador, difícil, arriscat, que fa patir, que entenc que quan ets al cantó dels pares ho deus passar molt malament, no?, i amb cada adolescent, amb les seves circumstàncies. Però a la vida passen aquestes coses, no? I l'adolescència és l'època, doncs, que segurament et trenquen el cor per primera vegada.
Sí.
I que trobin la manera de vehicular això, doncs, sí, em sembla que és sa i hauria de ser, ens hauria de preocupar tots.
I necessari. I tant. I el primer pas, com tu dius, no?, al final és poder aprendre a posar paraules al que ens passa. En el moment en què podem posar paraules ja podem començar a fer alguna cosa i trobar aquests canals que ens permetin, doncs, poder fer alguna cosa amb allò que sentim. A mi em va sorprendre i agradar alhora veure que el llibre és al final és una carta, i per tant la via, no?, que troba la Carla per expressar tot allò que sent és precisament l'escriptura, que, bueno, és un dels canals, com tu comentaves.
És un dels canals, i a mi m'agrada defensar-ho. M'agrada defensar que com més llengua tinguem, això vol dir més paraules, més construccions, més fàcil és poder-nos entendre nosaltres mateixos. I l'exemple evident és quan un nen petit li passa alguna cosa, plora, i la família intenta entendre si aquell plor és perquè s'ha cagat, perquè té gana o perquè li fa mal alguna cosa, no? Quan som una mica més grans ja podem dir tinc fred, tinc gana. Però els problemes de l'adolescent i de l'adult sovint són força més complexos. I com més vocabulari tinguis, com més llengua tinguis, segurament és més fàcil, com a mínim, de poder explicar el problema, després solucionar-ho una altra cosa.
Exacte.
I clar, aquesta concepció, en el fons, és una mica la defensa que hi ha al llibre, no?, de la potència que té la llengua, les paraules, que és l'eina que utilitza la Carla, que és l'eina que utilitza la mare, que és l'eina que utilitzen altres personatges per intentar-se situar al món.
Clar.
Que insisteixo, que és el drama que tots tenim, de com ens situem al món.
Què hi fem aquí, no? Què hi fem aquí? I, de fet, en aquesta gran pregunta de què hi fem aquí, com puc arribar a ser feliç, que són aquestes grans preguntes que ens fem tots, i que al final la mare, doncs, ajuda, no? Intenta ajudar la Carla. Jo vaig captar que pugui arribar a ser feliç o buscar aquest benestar amb les coses més petites i senzilles, perquè d'alguna forma li diu, bueno, sí, he preguntat què hi fas aquí, però busca una resposta que et sigui una mica fàcil,
sí,
alguna cosa així.
La mare, no? Té aquest punt pragmàtic, no?
De
dir, bé, d'acord, hi ha això, però anem a trobar-hi una solució i no anem a donar tantes voltes a les coses, que crec que és també un signe dels nostres temps, que potser hem arribat a un punt que hi donem tantes voltes que som poc capaços de resoldre-ho, i la mare té aquest punt més pragmàtic de anem a fer les coses per la direcció recta, pel camí més curt, i segurament la Carla hi dona més tombs i pensa, dubta davant de les decisions. Hi ha una imatge que a mi em sembla prou potent, que és aquest concepte de triar o l'arbre o la piragua, que em sembla que és un tema que tots ens hem de plantejar una vegada. Què volem, la seguretat de l'arbre o volem l'aventura de la piragua, no? I això en el llibre surt un parell de vegades, perquè em sembla que és una altra d'aquestes respostes possibles, no? Prefereixo la seguretat d'estar aquí a sota l'arbre, que hi fa ombra, que em puc agafar si el terra trontolla, o m'avorriré i prefereixo agafar la piragua i no sé què em portarà al riu, que potser tindré vivències brutals, però potser em trobaré una cascada i m'enfonsaré i allà m'hi quedaré, no? I aquesta dicotomia crec que també és interessant, amb el plus, a més, que la piragua està feta d'arbre. I, per tant, que aquest risc té part de la seguretat que en algun moment has volgut. I l'altre dia en parlàvem i dèiem, segurament això també va evolucionant amb l'edat, no?
Yeah.
És propi de l'adolescència o de la joventut més primera apostar a ulls clucs per la piragua, i és propi potser de quan volem més estabilitat i més tranquil·litat agafar-nos a l'arbre, i potser no és tan emocionant, però hi estem bé, no?
Uh-huh.
I la mare fa el paper molts cops de dir, bueno, d'acord, però assegura't que saps la ruta que has de seguir amb la piragua. I en canvi, segurament la Carla s'atreveix a fer més coses fins que té una edat semblant a la que la mare tenia quan ella era més jove, i diu, potser ja estic bé amb això.
Ja.
I està bé aprendre a viure, tant si triem un cantó com l'altre, no? Prefereixo l'arbre, doncs d'acord, però...
Però plantejar-s'ho en tot
cas. Però plantejar-t'ho, i és la teva decisió, i
clar,
és molt... Però està bé donar-hi quatre voltes i pensar si és el que realment et convé.
Clar, i com tu deies, evidentment, igual que la vida evoluciona, doncs evoluciona el que dona sentit o que omple la nostra vida. Sí que em feia pensar, doncs, en que moltes vegades posem aquest sentit de la vida o aquesta cerca de la felicitat en el futur, no? Seré feliç quan passi aquella cosa? Seré feliç quan aconsegueixi aquell objectiu? Seré feliç quan tingui tal objecte material? Quan és molt més senzill, no vull dir que sigui fàcil, però és molt més senzill en el sentit que el final on podem gaudir del benestar és en el dia a dia, és en el present.
Sí, sí, sí.
I la mare, no, amb aquest sentit tan pragmàtic, d'alguna forma jo vaig captar que volia transmetre a la Carla aquesta idea de, bueno, pots gaudir més de les coses més petites. I això crec que també és el que acosta la Carla, no, al lector, en el sentit de que t'acosta la teva quotidianitat, el que fas cada dia, com pots gaudir cada dia, i que no acaba sent la felicitat una entelèquia, és a dir, està aquí al teu costat.
Sí, 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 clar, és que l'etiqueta felicitat és una etiqueta tan etèria de què és la felicitat, que també és una altra d'aquestes preguntes històriques de la humanitat, no?, de què vol dir ser feliç, que ens porta molts cops a sempre voler-ne més, i aconsegueix això, però voldria també allò, i voldria aquest objecte material, i quan el tens, llavors què? Doncs en voldràs un altre. I segurament ser capaços de, amb el que tens, gaudir-ho, exprimir-ho al màxim, ser capaç de donar-li un cert valor. Jo tinc la sensació que a vegades hi ha coses o hi ha experiències que els donem valor un cop ja ens han passat. Fora d'antena parlàvem de fills,
sí.
I amb els fills són una bona mostra d'això, no? Que en certs moments, sobretot quan són molt petits, que exigeixen, doncs, un desgast físic molt bèstia, en aquells moments potser no ho estàs passant bé, i després passen els anys i dius, ostres, que era maco aquell moment en què després de plorar molt s'adormien a coll. I en aquell moment potser no eres tan conscient que allò era un polsim de felicitat, no? I, clar, després dius, ostres, si ara hi tornés, potser allò ho viuria amb una altra intensitat. I amb el pas del temps tinc la sensació que això a mi m'ha anat passant al llarg de la vida. Que quan ets a l'institut penses, ostres, vull ser a la universitat.
Yeah.
I quan ets a la universitat vull entrar al món laboral, vull fer no sé quina feina. I després penses, ostres, doncs, quan érem a l'institut també, que intens, i aquelles tardes que passàvem amb els amics sense fer res i parlant de tot i de res, que bonic era. I potser en aquell moment jo no em sentia plenament feliç,
ja,
perquè no, tampoc sabia que després hi hauria un moment que no el tindria. No? I al ser conscient hi ha coses que després passen i ja les perdem i no hi hem donat el valor que volíem. I això passa amb les circumstàncies, però també amb les persones, a vegades.
Sí.
De persones que després, quan ja no hi són, dius, ostres, i tot el que em vaig perdre,
ja,
i tot el que no vaig saber valorar.
Mm.
I la Carla... Hi ha un punt que també hi ha això.
Hi ha un punt aquí. Ara anava a parlar d'això precisament perquè parles d'aquest prendre consciència. Jo crec que aquesta és la clau, no? Adonar-nos-en, no? Del que anem vivint, donar valor a allò que anem vivint, doncs això, valorar més el present, i que això ens permet exprimir aquestes experiències i treure'n aquest valor positiu i aquest valor de benestar que hi és moltes vegades. I just ara t'anava a comentar precisament que, de fet, Somiava amb una illa també és una novel·la de dols, és una novel·la de pèrdues, on poses un tema que encara és massa tabú, com el del dol, la pèrdua, i que també, no, d'alguna forma, ella intenta expressar-lo. També és com vivim el dol actualment, oi? Perquè amb aquest món hiperconnectat l'acompanyem diferent.
L'acompanyem absolutament diferent. Hem normalitzat, per exemple, que donar el condol a algú pots enviar un missatge pel telèfon i, clar, bé, entenc que millor això que res, segurament, però també té aquell punt de fredor absoluta. Clar, la vivència del dol, a mi m'agradaria pensar... Que tant de bo tothom pogués triar la vivència del dol que millor li anés, no? Mm-hmm. Perquè segurament el dol no tothom el viu igual, i hi ha gent, la mare dèiem, és pragmàtica, hi ha gent que diu, molt bé, ha passat això, no en parlem més, tirem endavant i continuem la vida. Hi ha altra gent que potser li va bé parlar-ne. Parlaves ara d'aquests nous conceptes del dol. A mi m'agrada, per exemple, situar-me amb una persona que tingui una malaltia segurament terminal.
Mm-hmm.
Hi ha diverses maneres de viure això, i avui dia estem veient que hi ha persones que continuen no volent de parlar, no volent transmetre aquesta informació a ningú, perquè així els tractaran igual, etc, etc, és molt lícit. I a l'altra banda també hi ha persones que fan aquest procés de dol, de l'autoconcepció de la malaltia, a través de publicacions a les xarxes,
yeah,
i verbalitzant-ho, explicant-ho a tothom, compartint com se senten, compartint els seus canvis físics, fins i tot. És una altra manera de viure-ho,
clar,
i és una altra manera de sentir-se acompanyat, suposo,
clar,
i també de trencar aquests tabús que deien. Jo, a mi em costa molt dir quina és la millor manera. Segurament no n'hi ha una,
no,
sola.
No.
El que m'agradaria és que tothom fos lliure de poder-lo viure com el necessiti.
Mm.
I en aquest món atrafegat, capitalista, etc, etc, doncs tu ho has de produir, i per tant, doncs, si tu o el teu dol necessites marxar 15 dies que no veure ningú, doncs segurament no t'ho podràs permetre, perquè a la feina et diran que on vas. I potser un altre necessita l'endemà mateix anar a treballar i la vida continua.
Mm-hmm.
I com es gestiona això, diguéssim, legalment, amb les lleis,
yeah,
com es fan, no? Perquè les lleis es fan iguals per tothom, i com bé saps, no? Cada persona és un món i cadascú necessita la seva manera de vehicular-ho. Mm. A la novel·la també s'explicita una mica aquestes maneres diferents de viure el dol, perquè a mi em sembla interessant que els llibres no han de ser un manifest, sinó un plantejament de temes per poder-ne parlar després, no? Una excusa, el llibre, yeah, com l'AM, per dir, molt bé, hem posat aquests temes sobre la taula, i tu què hauries fet en aquest lloc? I tu com hauries reaccionat? O tu com vas reaccionar si vas viure una cosa semblant? Potser ara reaccionaries igual o ho faries diferent? Clar, les circumstàncies de cadascú són múltiples, i em sembla que el llibre, com a excusa per poder parlar de la nostra intimitat, està bé, se not.
Sí, senyor. Totalment d'acord. Obre una finestra en aquest cas, no?, a poder reflexionar sobre aquest tema, a reflexionar sobre com jo, no?, com jo assumeixo el dol o la pèrdua, ja no tan sols la pèrdua de persones estimades, sinó a vegades altres pèrdues que d'altres àmbits, pèrdua de feina, pèrdua,
sí,
d'amics,
sí,
desvinculació de determinats llocs...
Fins i tot una pèrdua que jo crec que no li posem l'etiqueta de dol, que és la pèrdua de la joventut.
I tant.
És a dir, l'adonar-te que ja no ets una persona de 20 anys i com vius això.
Com ho acceptes,
com no? Com acceptes això, perquè en el fons acceptar-ho, si ho acceptes bé, és el que t'acabarà fent estar bé al món, no? I això també és un dol.
I tant.
Crec que, i és un dol que, evidentment, no sé si li posem gaire aquesta etiqueta, però crec que ho és, perquè és ser conscient de que tu ja no ets aquella... ha mort aquella persona jove que tothom et veia com a tal i passen a veure't com una altra persona amb unes altres característiques. Crec que això també és un dol i també s'ha de treballar per viure-ho bé i per no enfonsar-te o per no tirar endavant pensant que continues tenint 20 anys, que llavors apareixen aquelles situacions grotesques de veure una persona de 50 anys comportar-se com una persona de 18 o vestint com una persona de 18 perquè no es vol continuar sentint com aquella persona de 18, perquè jo crec que l'autopercepció de la pròpia edat és complicada.
Sí,
i tots ens autopercebem, crec, com a més joves del que ens percep la gent del nostre entorn, no? Llavors això, el xoc de realitat és quan algú altre tracta com la persona de l'edat que tens, no?
I quan, és quan allò de que algú et diu senyor o senyora, clar, i mires enrere i dius, ah, no, era mi.
Els que fem de profes està bé, que tenim adolescents a l'aula, perquè quan ja encara ets bastant jove ja et veuen com una persona gran. I llavors, diguéssim que aquest procés de, diguéssim, és que no sé si dir-ne crisi dels 30, dels 40, dels 50, és igual, el vius abans, perquè ells ja et veuen de fa molts anys com una persona d'una altra generació que no tu et penses.
En tot cas, el que comentàvem, no tant assumir com jo visc els dols o com estic vivint determinats dols a la meva vida, com també saber com els puc acompanyar tenint en compte com ho està vivint l'altra persona, no? I el que necessita l'altre, que em sembla que és clau.
Sí, clar, posar-te la pell de l'altre i aquella gent que t'estimes, ser capaç d'acompanyar-los
com necessiten. Que no és tan fàcil.
I això no és tan fàcil, no. Molts cops. No és fàcil, primer, perquè hi ha moltes vegades que la barrera és com es verbalitza això, no? Com m'expliques tu com voldries que et tractessin? De vegades potser tu tampoc saps gaire com tractar-ho. Hi ha un parell d'escenes a la novel·la en què el company de la Carla, l'Òscar, l'acompanya amb el silenci, seient amb ella i estan en silenci. Que jo crec que és una forma d'intimitat, encara que abans defensava les paraules, també molt bonica, és a dir, d'una altíssima complicitat, perquè estar en silenci amb una persona amb qui no tens molta complicitat, doncs és molt incòmode, la situació típica de l'ascensor, i que llavors parlem de temes banals perquè no es faci el silenci, i compartir silencis amb la gent que t'estimes en alguns moments pot ser bonic i pot ser reconfortant, perquè a vegades...
No hi ha paraules...
Tu ja saps que jo estic com estic, jo ja sé que tu em vols acompanyar, t'agraeixo que siguis aquí, només necessito...
Aquesta companyia.
Que siguis aquí al meu costat, o una abraçada a vegades, i... No? Recordo, fa molts anys a l'institut va morir un alumne, i recordo molt el moment de l'enterrament,
ja.
les abraçades que es feien als companys, i vaig pensar, ostres, no tenen paraules, perquè és un moment que no tens paraules, però necessiten aquest contacte físic. I fins i tot els nois, perquè normalment en aquestes edats les noies sí que es fan moltes abraçades i molts petons, i els nois acostumen, en general, a fotre's calbots, a cops a l'esquena, perquè és la seva manera de dir t'estimo, però no ho puc dir perquè no semblaria prou mascle, i fins i tot els nois s'abraçaven, i vaig pensar... En moments claus, l'abraçada, el silenci, també ens pot acompanyar i pot ser una manera
d'acompanyar-nos. De fet, és un dels missatges del llibre, no? Com aquesta connexió social, com aquesta unió entre illes, pot ser precisament l'amor, les relacions. Jo ho vaig captar d'aquesta manera, perquè... les illes és un altre element clau del llibre. Aquest no, paral·lelisme d'alguna forma de les illes amb les persones. Explica'ns una mica aquest paral·lelisme, com vas arribar aquí.
Vaig arribar a les illes perquè a mi era un tema que m'agradava molt per pura curiositat. Jo em vaig anar documentant molt d'illes, però no per fer-ne una novel·la, per per conèixer coses, perquè sóc una persona doncs, inquieta i m'agrada a vegades i em va entrar la fixació per saber coses d'elles. I quan estava plantejant aquesta novel·la, que en el fons parlava de la incomunicació, em vaig adonar que algunes d'aquestes coses que sabia d'elles podíem buscar-hi un cert correlat, una certa metàfora amb el que li passava a la protagonista o el que ens passa a molts. Clar, el concepte mateix d'illa, d'un tros de terra que no saps ben bé si se'n va cap amunt, està sortint del mar o se'n va cap avall i serà tapada pel mar, en el fons és el que li passa a la Carla o el que ens pot passar a molts de nosaltres, que hi ha moments que no sabem si estem anant cap amunt o cap avall. La metàfora també de la connexió, no? Les illes que estan apartades de tot, que el mar les aparta de tot, però alhora el mar o l'aigua les comunica amb tot. I les paraules també ens serveixen per això, ens serveixen per apartar-nos de tot, però alhora també per comunicar-nos amb tot. I hi havia tota una sèrie de metàfores que m'interessaven. També la sensació aquesta que sovint podem ser illes, però el somni de ser, en tot cas, part d'un arxipèlag, que crec que és un concepte bonic de pensar, bé, d'acord, jo tinc les meves singularitats, jo sóc d'una manera concreta, tinc els meus moments d'estar sol i estar envoltat de mar i que tothom em deixi tranquil, però en un moment o altre necessito tenir altres illes a prop amb les quals poder-me comunicar i fer, diguéssim, fer més força tots junts, no? Llavors, vaig veure aquest joc que hi havia i és per això que la novel·la hi apareixen 8 illes principals i després d'altres d'una mica més secundàries, però 8 illes principals que tenen curiositats diverses, que em semblava que al lector doncs, li podien picar la curiositat, però que a més em servien per correlat, per fer el correlat amb la narradora i perquè anant molt lluny anéssim molt endins i molt a prop, no? Llavors, bueno, vaig trobar com a joc literari, jo en el fons també escric per jugar i aquí estava jugant, també.
I a mi m'ha portat aquesta idea d'illa, no? Precisament això que comentaves tu, com a illa puc sentir-me aïllada, m'ha portat a pensar en aquest sentiment també a vegades d'individualisme, no? De soc jo estic aquí i gairebé no necessito ningú per viure, que és una mica com vivim ara. M'ha portat aquí i també m'ha portat a la necessitat d'autenticitat, és a dir, perquè tu parles, no, de com les illes, doncs, cada illa és única, com cada persona és única, irrepetible i autèntica, però com aquesta autenticitat es va perdent, com aquesta identitat es va perdent, expliques molt bé, no?, com pots viatjar en llocs molt diferents del món i veure els mateixos establiments en una punta del món i l'altra.
L'uniformització del planeta cada cop va més cap enllà, no?, i efectivament, em plantejava l'altre dia, dic, ve un turista, jo què sé, de Suècia a passar una setmana a Barcelona, en el fons no veurà res més que, a part del clima, que bé, això no té cap història més, pot viure pràcticament idènticament que viu a Suècia.
Sí, sí.
I una persona que vingui de la Xina, si vol, també pot viure pràcticament igual que viu a la Xina. Perquè, a més, viatges, i en la majoria de llocs que anem que són altament turístics, la gent que t'atén molts cops no són d'aquell indret, perquè aquell indret necessita gent i mà d'obra barata que venen d'altres punts del planeta perquè t'atenguin. Per tant, aquell somni del viatger de principis del segle XX, si vols, o fins i tot del XIX, o de l'aventurer, cada cop és menys així, no? I que fins i tot aquelles coses que ens semblen molt autèntiques, com a turista acabes pensant, és autèntic o estan fent això perquè jo tingui la sensació que he anat a un lloc autèntic i tot és part d'un teatre? I clar, això va lligat amb aquesta uniformització de que cada vegada tenim un planeta més uniforme, que per mi això és una pèrdua de riquesa evident i que tant de bo, quan ens moguéssim, quan coneixéssim gent d'altres llocs, realment la manera de fer, de culturalment, els xocs culturals fossin molt més intensos, però tots volem viatjar i tots creiem que som aventurers, però en el fons també volem la comoditat, no?
Ja, i te'n vas a un lloc
i la seguretat, sí, sí. Doncs, a veure, ara vull una beguda fresqueta i vull dormir en un llit que sigui còmode. Clar, no sé fins a quin punt realment fem de exploradors, com ens agradaria pensar, o fins i tot de viatgers, o fem simplement de turistes.
I de visitants.
I de visitants. Ja, de fet, hi ha una cosa que ha acabat, després m'he adonat, que fent aquesta novel·la, les 8 illes principals que apareixen, jo no he estat en cap.
Yeah.
I malgrat que jo no he estat en cap, he conegut gent que ha estat en algunes d'aquestes illes, a posteriori, ja un cop la novel·la publicada, i em deien, ah, no, és que pensava que havia estat perquè realment el que expliques, i clar, els deia, és que avui dia, amb internet, pots fer uns viatges flipants. Pots viatjar molt. També pel medi ambient potser això és més saludable,
potser més sostenible.
Molt més sostenible que no pas viatjar tant. Però d'altra banda, crec que és una altra d'aquestes incoherències que tots tenim, no? Veiem que això no porta enlloc, però alhora a tots, o gairebé tothom, li agrada viatjar.
No?
I quan pots a l'estiu, doncs marxes a viatjar i tu tens la sensació que vas a descobrir grans coses. Quan en el fons, la majoria de coses que veuràs les pots veure, i avui dia amb la realitat virtual, etc., pots fer visites brutals a llocs molt... que hi ha una cua per visitar-los.
Sí.
Llavors, bueno, és un altre tema que apareix, no? El concepte del turisme, perquè un moment o altre ens haurem de replantejar-nos. Va semblar amb la pandèmia que tot s'aturava i que ens sortiríem millors, i crec, no tinc aquesta sensació, almenys.
No.
Tinc la sensació que després de la pandèmia hem sortit encara més accelerats per dir, ara anem a... Abans que ho tanquin tot, jo ho vull
fer tot.
Dóna
aquesta sensació.
No? I que valorem com la quantitat, no? I els mitjans de comunicació, aquest any ja han arribat 2 milions de turistes més, com una cosa positiva, i si ho penses fredament, doncs aquesta arribada de turistes suposa doncs una sèrie de problemes mediambientals, econòmics per la gent doncs que no pot accedir a un habitatge, culturals perquè te'n vas a molts llocs avui dia de Barcelona i ja en català sembla que sigui la primera vegada que senten aquesta llengua. Ara també ha passat, ja comença a passar amb el castellà, però bé, en català ja fa molts anys que això ja ho havíem anat notant.
Tal qual, i això vol dir que la identitat i l'autenticitat d'alguna forma dels llocs es va perdent, i igual que costa, no?, com a persones, no?, trobar la nostra autenticitat i identitat. Aquí vaig veure un altre paral·lelisme interessant en com podem anar perdent la nostra identitat o autenticitat, o fins i tot en aquest món globalitzat costa trobar-se a si mateix i trobar com puc jo ser, doncs això, quin pot ser el meu valor afegit, quina pot ser la meva aportació al món. Una altra vegada tanquem el cercle que havíem iniciat. Tu que estàs a les aules i que veus tants joves i adolescents, fins a quin punt, no?, som capaços d'estar connectats amb nosaltres mateixos, de connectar amb allò que realment ens agrada, ens apassiona, i veure quina és la nostra autenticitat.
És difícil, perquè la tendència humana és aquesta de ser una mica d'anar amb el ramat, no? I quan amb els adolescents, a més, és una època en què això és especialment així, no?, que ningú es vol sentir l'ovella negra, i costa molt sortir de la norma, i la norma la marca la majoria. Clar, ho veus amb la manera de vestir, ho veus amb la música que escolten.
Amb els pentinats
és molt evident. Tinc la sensació que en altres èpoques hi havia 3-4 tipus de pentinats i que cada adolescent buscava on enquadrar-se, i ara tinc la sensació que s'ha fet una uniformització molt bèstia per aquesta voluntat de no sortir de la norma, quan crec que sortir de la norma és el que ens fa ser més crítics, no? Quan t'atreveixes a trencar certs esquemes i a dir, bé, tots els meus amics o tots els de la meva classe els agrada aquesta música, però és que a mi me n'agrada una altra, i cap problema. Clar, aquí depèn de la, diguéssim, de la personalitat de cada persona, de si és capaç de verbalitzar això o prefereix acotar el cap i passar més desapercebut. I això, si ho extrapolem a l'adult, doncs bona part del mateix.
I
sobretot amb certs entorns, doncs es posa de moda fer certes coses, doncs tothom a fer aquestes coses, no? El seguiment que fem de qualsevol tipus de moda, que pot ser no només, diguéssim, de les peces de vestir, sinó modes de l'esport que està de moda, la música que està de moda, els llocs on s'ha d'anar. Evidentment, això les xarxes ho accentuen, perquè la pressió que tenim constant és molt bèstia, però està bé que ens plantegem, no, tot el meu entorn està anant a no sé quin festival, a mi m'agrada més anar amb uns amics a sopar i fer una sobretaula llarga, i per què no?
Exacte.
Però, clar, no és fàcil. Sortir de la norma mai és fàcil, eh? Amb un adolescent menys, però amb un adult tampoc.
trobar aquest equilibri entre, bé, poder fer la meva, sentir-me bé sent, sent jo mateix, jo mateixa, sense desconnectar-me del meu entorn,
clar,
sense, per això, haver-me de sentir exclòs o a part, no?
Clar,
aquesta
és
la clau.
La clau és aquest equilibri, no? Trobar aquest equilibri de dir, jo faig, jo puc ser jo mateix, però alhora no cal que estigui aïllat, tornem a les illes, no cal que estigui aïllat i sigui un bitxo raro que incomprès per tothom, no? Segurament amb aquelles persones amb qui més estimes, amb qui millor estàs, són els que accepten aquestes teves particularitats, però que alhora tens punts de trobada.
Totalment.
I que torna a lligar, si vols ho tornem a lligar amb això de les illes i l'arxipèlag, no? Està molt bé ser una illa, està molt bé ser una illa amb la teva pròpia identitat, però està molt bé ser capaç de tenir illes al voltant, també amb la seva identitat, però que tingueu ponts, punts de contacte, un vaixell que de tant en tant porti d'una illa
d'un lloc a l'altre. Crec que podem acabar amb aquesta gran idea de com tots som una mica illes, però com és necessària aquesta connexió més humana entre nosaltres, perquè l'altra, la digital, ja la tenim sobrada, i com podem seguir somiant, no? Perquè al final el títol ens porta això. Somiàvem una illa, somiàvem una manera de ser, de fer, somiàvem una vida. No sempre el que somiem es compleix, però igualment la vida pot ser bonica. Sembla que pot ser una idea per acabar. No sé si vols afegir alguna altra cosa, Roc.
No, jo crec que en el fons és una novel·la que continua deixant molta escletxa per l'esperança. Jo, abans que hem començat dient què faig aquí, jo si creies que no hi faig res aquí, que tot està perdut, ja no hi seria i ja hauria pres una altra decisió. Em sembla que està bé ser capaços de dir, d'acord, hem fracassat en moltes coses, hi ha moltes qüestions que no funcionen, però continua valent la pena viure i continua la pena continuar endavant, tirant endavant, intentant valorar el que tenim. I la voluntat era aquesta. De fet, a cada capítol, al final de cada capítol, hi apareix el verb continuar. I això no és perquè sí, evidentment té aquell punt de referència a aquelles pel·lícules o aquells dibuixos que posar continuarà, perquè de capítol a capítol doncs convides el lector a continuar, però també hi ha aquesta aposta de dir, doncs, continuem, malgrat tot, malgrat el que ens pugui passar, malgrat les desgràcies, malgrat que a vegades doncs, simplement els silencis ens han portat a unes rutines que no ens convencen. Ara tenim això, doncs continuem caminant, continuem pedalant, continuem avançant.
Continuem avançant, continua escrivint, sisplau. Moltes gràcies per ser aquí.
A tu.
Moltes gràcies a tothom per ser aquí un dia més. Ens veiem ben aviat. Gràcies.